Ràdio Tiana presenta...
La ramada. Un clàssic espectacular, sens dubte. Vist des de fora, dels millors partits que hem pogut veure, crec jo, des del 2-6. Els del Tata Martino van millorar en defensa, i cal mirar la banda dreta. Neymar no va estar del tot fi i Alves menys, cosa que fins i tot va reconèixer ell mateix. La banda dreta del Barça va ser un coladero, com es diu habitualment, i els culers ens preguntem com serà el futur d'aquesta banda. Montoya acaba de renovar i sembla que haurien estat una bona opció. Per altra banda, els culers volien Pedro davant de Neymar i segurament pocs el van trobar a faltar després de que provoqués el penal i l'expulsió de Sergio Ramos. Els d'Ancelotti, per altra banda, van tornar a queixar-se dels arbitratges, quan no són dels millors per fer-ho, sinó que repassin el vídeo de l'Elx, ja no dic res més. Sens dubte, un dels equips que menys pot parlar de l'arbitratge és el Madrid. També et dic que si jo sóc Sánchez Arminio, no poso a un dia nom a llenco a la nevera, però sí potser posaria a Sergio Ramos i a Cristiano Ronaldo. No es poden fer aquests comentaris i quedar impunes, tot el contrari del que passa en una lliga com la Premier, on ja ha jugat Ronaldo i on sap que un comentari com aquest faria anar a la nevera una bona temporada. A destacar del partit també del Barça, que va ser superior al Madrid en tots els àmbits. Fins i tot jo diria que en alguns moments va jugar a mig gas. No sé si és molt agosarat dir, però jo diria que va ser així. Si no, l'exemple són els dos gols de Benzema. Però els catalans van ser superiors quan van voler el Madrid i van ser molt conscients de que si no guanyaven, la Lliga desapareixia del tot. Ara toca jugar 9 finals i no en poden perdre cap. De moment, el líder és l'Atlético de Madrid, que es va aprofitar del suïcidi del Betis per sentenciar el seu liderat. Ara queda saber què passarà des d'ara i fins al final de la temporada. Pel que fa a l'Espanyol, no va poder passar de l'empat en el partit contra el Llevant. Els d'Aguirre van topar-se amb la veterania d'un equip com és el Granota, que la té absolutament tota. La bona notícia és que ja tenen un total de 39 punts i a aquestes alçades no hi ha hagut cap equip que hagi baixat amb aquesta puntuació. El que sí que han fet amb aquesta puntuació i amb aquest temps és anar a la setena posició, que dona opcions a Europa, i més tenint en compte que els dos finalistes de la Copa del Rei tenen garantida la seva participació a la Champions la propera temporada. Cal estar molt atents a aquestes posicions. El que sí que tenen els pericos són temes calents al damunt de la taula i molt repetits. El primer de tots, la renovació de Casilla. El mateix porter ha dit que la propera temporada té clar que seguirà l'Espanyol perquè té contracte en vigor. Tot i això, espera que s'apurin les seves opcions per solucionar el problema del 50% amb el Madrid. L'altre punt és la renovació d'Aguirre. Sembla que la continuïtat de l'entrenador està una mica més a prop que la passada setmana. Això hem llegit a la premsa. També seré sincer, si no es plantegen renovar un entrenador que està fent jugar tan bé com l'entrenador mexicà, potser que s'ho plantegin. No puc acabar sense parlar de motos. Ha tornat Márquez sense pretemporada i ha estat espectacular. El corredor de Cervera ha estat el gran dominador de MotoGP. A Moto2, un corredor com Tito Rabat ha mostrat la seva veterania i que ara està adaptat a la categoria. Per tant, esperen que aquesta temporada pugui ser el gran dominador i el guanyador de Moto2. Una categoria que, sens dubte, donarà moltes alegries. Hi ha molts temes avui també damunt de la taula i els tractarem des d'ara i fins les 9 del vespre. Molt bona tarda a tothom. Comença la rematada. La rematada.
We'll prepare and we'll go and we'll do our best. We'll put them under pressure. The game is about being effective, being aggressive, winning the ball, getting on with the play. We'll put them under pressure.
Com dèiem, és moment de començar aquí a la rematada, amb molts temes al damunt de la taula. El primer de tots, com sempre, serà repassar l'esport local i començarem amb el Centre Cultural i Esportiu Tiana. Un Centre Cultural i Esportiu Tiana que es va treure una espina que tenia clavada des de la primera volta en guanyar el Liverpool de Mataró per 6-2. Els tianencs van fer un partit molt complet i van acabar guanyant amb molta diferència. 2 gols als darrers minuts van sentenciar un partit que el Tiana tenia coll avall des d'un bon començament. Victòria d'aquest Centre Cultural i Esportiu Tiana, victòria que, per desgràcia, no serveix per molt. Si més no, per no perdre el fil del grup quart de tercera catalana, ja que després del 6-2 també calia repassar què feien tant l'Argentona com el Poblenou. Doncs bé, el Poblenou va golejar 7-0 a l'Alella i també va golejar 7-0 l'Argentona a l'Àguila, amb partits que, sincerament, es veien a venir. Es veien a venir perquè eren d'aquells rivals assequibles a totes i els tianencs van tindre-ho molt fàcil. No ho va tindre fàcil per guanyar el Liverpool, una mica sí, però van trobar-se que el seu rival sí que ho van tenir molt fàcil per guanyar 2 rivals d'aquesta entitat. Repassem, abans de continuar, la resta de marcadors d'aquest grup quart de tercera catalana. Un grup quart que queda d'aquesta manera. Tiana 6, Liverpool 2, Llavaneres 3, Pineda 2, Bufalà 3, Cabrils 3, Pelas de Sedambuet 0, Calella 1, Argentona 7, Àguila 0, Sant Pol 2, La Llàntia 1, Arenys de Mar 4, Can Parellada 0, Poblenou 7, Alella 1 i finalment el que tanca la Lliga va ser el Cabrera que va empatar 1-1 contra el Fenícia. Resultats sens dubte espectaculars aquesta setmana. Destacar la victòria del Calella, que d'aquesta manera treu una mica més al cap i sembla que posen problemes al Pla d'en Boet, que és el seu rival més directe per aquesta posició. Els tianencs, sens dubte, però tenen que seguir lluitant, tenen que seguir aspirant a guanyar-ho tot i la propera setmana serà un bon moment per fer-ho com sigui possible. Anem a repassar ara el que ha estat el bàsquet Tiana. El bàsquet Tiana no va tindre sort i va perdre contra la Bisbal Bàsquet 78-98. Els tianencs, tot i jugar a casa, no van acabar de funcionar com s'esperava en aquest grup de primera catalana. No van fer un bon partit els tianencs aquesta setmana, van tornar a perdre a casa, un lloc on ens deia el seu coordinador la setmana passada, Josep Maria Guzmán, que no es poden permetre el luxe de perdre partits. Doncs bé, ho van fer i de quina manera. Partit dolent dels tianencs que, a més, continuen a la zona més baixa de la taula i esperen poder treure alguna cosa positiva en el que va o en el que queda de temporada. Sens dubte, tenen un partit menys, que serà vital, i també tenen que acabar de parlar moltes coses per veure quin serà el futur d'aquest equip. Nosaltres ara fem un petit canvi i ens n'anem a parlar del que ha estat el futsal Tiana. El futsal Tiana va guanyar 2-3, partit sense brillantor contra el Sant Just, amb un rival que a priori es presentava molt més assequible del que es va demostrar. Van acabar empatant a falta de 7 minuts i una altra vegada per la mínima. Per tant, una setmana dura més per al futsal Tiana. Sembla que se li estan acabant les piles a aquest futsal Tiana i que acaba guanyant els partits gairebé in extremis, si no els perd, com va passar la setmana passada. Els tianencs han tornat a guanyar, però troben que no ho estan fent bé. Per jugar a la Final Four, que saben que donen opcions a Europa, han de fer-ho millor. I els tianencs tenen molt clar que si no ho fan ara, no ho aconseguiran. I no és altre que el gran objectiu que s'han plantejat aquesta temporada. És moment de passar del futsal Tiana i ens n'anem al vòlei. I és que el vòlei Tiana també va guanyar 3-0 sense problemes contra el Mataró. Les tianenques no van tindre excessius problemes per desfer-se de les de la capital del Maresme en un partit que des del principi fins al final va tindre els colors del Tiana. I és que en cap moment les de Mataró van posar en problemes a les tianenques. Tot el contrari, es van trobar un equip molt més aviat fluixet i en què no van tindre gaires opcions les de Mataró. El Tiana per això segueix tercer, ja que el Lloret també va guanyar sense problemes, i qui segueix destacat és els Monjos, que encara no ha perdut cap partit. Nosaltres ara fem un altre canvi i ens n'anem als Mundials Indoor de veterans. I aquesta setmana comencen els Mundials Indoor de Veterans. L'antianenca Sílvia Cortés hi participa en la modalitat de 60 metres, 200 metres i també, finalment, en la de relleus, en la que té moltes opcions de medalla. És moment d'escoltar l'entrevista que hem fet amb Sílvia Cortés just abans de que marxi per disputar els Mundials aquesta setmana a Budapest, Hongria. Saludem a la Sílvia Cortés. Sílvia, què tal?
Hola, bon dia, què tal?
Parlem amb l'atleta tianenca perquè, Sílvia, te'n vas a Budapest, com aquell qui diu, ja, no?
Sí, la setmana que ve ja, el dilluns, me'n vaig cap a Budapest perquè dimarts comencen les competicions al Mundial.
Uh-huh. Participes a les proves de 60 i 200 metres en el Mundial de Veterans Indoor. Com afrontes aquest repte?
Bueno, la veritat és que em fa molta il·lusió i amb una mica de respecte, perquè, de fet, vaig anar als Mundials d'Atletisme l'any passat, no als Mundials, als Europeus d'Atletisme l'any passat, i la veritat és que em va anar molt bé, millor del que m'esperava, perquè vaig guanyar els 200 metres llisos. Llavors, això em dona molta esperança, perquè ara que vaig als Mundials, que són els meus primers Mundials, doncs em pugui anar bé. Tot i així, les marques de que partim, doncs la veritat és que hi ha dues australianes, per exemple, que fan unes marques que jo no les he fet mai. És a dir, ho tinc algo més complicat que l'any que ha passat, però bueno, ho afronto amb ganes i pensant que igual puc fer alguna cosa.
Uh-huh. Com se't dona això d'apuntar-te als Mundials Indoor?
Bueno, tot comença de que fa 5 anys vaig començar així d'atletisme més de competició, vaig començar a Catalunya, després de Catalunya a Espanya, d'Espanya vaig passar a Europa, que vaig anar-hi l'any passat, i aleshores ja, com que aquest any es feien, aquí normalment els Mundials es fan un any a la zona més Amèrica i un altre any es fan per aquí a Europa, i llavors aprofitar que aquest any ho feien aquí a Hongria, pues, vaig decidir, i tenia bones marques a la meva categoria, vaig decidir pues, fer un cop de cap, agafar-me uns dies de vacances i anar-me a competir.
Uh-huh. És un exemple més, això, de la febre del running?
No ho sé, és diferent. Jo crec que és un tema d'una febre de que fer esport és bo, i llavors quan tu comences a fer esport jo crec que cada un tira cap a un lloc diferent, és a dir, hi ha gent que hi ha febre de running, hi ha febre d'anar amb bicicleta, jo crec que hi ha una mica d'una conscienciació cada cop més gran de que és bo fer esport. En el meu cas, doncs, vaig començar a fer atletisme de pista i físicament, doncs jo tinc molta potència i era bona en aquesta àrea, i doncs en aquest sentit sí. Suposo que, però jo no li diria febre, eh? Jo li diria un tema de que l'activitat física cada cop es valora més i es veu que és positiva i, per tant, la gent la practica.
Uh-huh. Quina diferència hi ha entre... Tu ets més d'indoor o d'exterior?
No, jo crec que la diferència està més si fas fons o mig fons o curses populars o fas tipus de, diguem-ne, al carrer o la fas en pista. Després, un cop ja la fas en pista, és el mateix indoor que l'exterior. Simplement la temporada es divideix en dues parts. La primera part és pista coberta, vale, que és la que estic fent jo ara, que va de l'octubre fins ara al març, que acaben les últimes competicions. Llavors, març-abril comença l'aire lliure i hi ha una altra vegada tornes a la segona part de l'any, diguem-ne. Llavors, normalment la gent que competeix a pista coberta pues, també competeix a l'aire lliure. L'únic que en comptes de ser 60 i 200 en pista coberta, quan és aire lliure jo faig 100 i 200. Uh-huh. Tant és el que hi ha diferència és de córrer al carrer, diguem-ne, pista, muntanya, a el que és córrer dintre d'un circuit, bueno, un circuit, a unes pistes d'atletisme.
Uh-huh. Esperes treure millor resultat que els últims europeus d'atletisme indoor? Dintre d'Espanya en general?
Dintre d'Espanya, aviam...
Ho dic perquè la Ruth Beitia va ser l'única que va treure medalla als últims europeus, suposo que la idea és millorar tot això, no?
Bueno, aviam, hem de diferenciar una cosa. Jo participo amb els campionats d'atletisme veterà, vale? I el que tu em parles de la Ruth o així són competició d'absolut.
Ho sé.
Vale?
Però et deia això, que el canvi, diguéssim, de com a mínim traure més bons resultats, no?, en aquest aspecte.
Jo crec que sí, tenim algunes persones a nivell del que seria l'estat espanyol que tenen bones marques i possibilitats de fer medalla en diferents disciplines. Llavors, en aquest sentit, crec que tenim més gent de la que tindríem amb el que és l'absolut. Uh-huh. com a resultats i medalles. De totes maneres, cada any és diferent. I a més, amb els, per exemple, jo cada any mantenir la mateixa marca que l'any anterior és un guany, ja, perquè com més gran et fas, normalment la marca costa mantenir la mateixa marca. Vale? Llavors, el repte és un veure que et pots mantenir i després també quan vas a competició veure com estan els teus companys, els teus competidors a l'any en qüestió, perquè cada any has de fer tot un entrenament. Si jo no entrenés, l'any que ve, encara que aquest any sigui campiona d'Espanya, l'any que ve no ho seria. Necessites estar entrenant sempre. I en el món veterà, doncs les circumstàncies de la vida familiar, ningú s'hi dedica d'una manera, diguem-ne, professional. Per tant, les circumstàncies de la vida fan que un any participi una gent i un altre any, doncs, i l'any que ve no hi aniré i en guanyarà un altre, encara que faci pitjor marca que jo, com qui diu.
Tu ets de les que tens opcions de medalla o no?
Bueno, l'any passat jo no tenia gaire... Ho tenia justillo i vaig tenir-la. Crec que puc tindre alguna opció a medalla. Si més no, em poso el cal de poder arribar a la final. Partim d'unes 30-35 atletes. Per tant, jo crec que a la final que arribem 6-8 persones, 8 amb 60 i 6 amb 200, i espero que a la final pugui arribar. Si finalment tinc medalla, la tindré, jo crec que justeta. Si la puc tenir, arribaria justeta, perquè hi ha un parell d'atletes, ja et dic, australianes, que estan amb unes marques que ho veig difícil. Però mai se sap, perquè igual, doncs, no sé, elles arriben en menys forma de la que em pensava o qualsevol cosa, no ho sé.
Doncs esperem que així sigui. Sílvia Cortés, moltes gràcies.
De res, a vosaltres.
Doncs hem escoltat l'entrevista amb la Sílvia Cortés. Nosaltres anem a parlar ara d'un altre esdeveniment esportiu d'aquesta setmana a Tiana, el torneig Vila de Tiana de tenis. El casino de Tiana és seu d'una de les proves del torneig Monti de tenis. Aquests tornejos porten 20 anys funcionant i per a ells han passat jugadors com David Ferrer o Wawrinka. La de Tiana serà la cinquena prova de la temporada regular d'aquesta sèrie de torneig. Durant tota la setmana respira molt de tenis a la Masia de Can Marí. Els del casino han preparat el primer torneig Vila de Tiana que s'organitza dintre de les proves Monti, que aquest any se celebren el seu 20è aniversari. En aquesta ocasió serà la cinquena prova del circuit i en ella hi participen escoles de diversos llocs de Catalunya, com podria ser Mataró o l'escola de Sergi Bruguera. En aquests tornejos serveixen per guanyar punts i arribar al rànquing nacional i a l'ATP. Ens ho explica l'organitzador del torneig, Francesc Montalbán, també conegut com a Monti.
Bueno, l'objectiu d'aquest torneig és que els nanos vagin competint, que és un complement bo pels entrenos. A més, agafen punts nacionals, que després aquests punts nacionals els serveix per entrar als tornejos petits ATP, que són els tornejos futures, i allà si no tens rànquing nacional no pots entrar. I amb aquests tornejos futures és on tu agafes punts ATP. O sigui que sigués el pas previ al professionalisme.
Jugadors com David Ferrer o Wawrinka, número 2 suís, han sortit d'aquestes proves que serveixen per veure les estrelles del futur. Aquest torneig ha estat gràcies al coordinador esportiu del casino, Pol Sedano. Ell fa molt de temps que coneix a Monti i ha fet que aquest torneig arribi al poble. L'objectiu és posar Tiana dintre del mapa en aquest àmbit. Ens ho explica el mateix Pol Sedano.
Se trata un poquito de abrir un poquito el casino. La idea es tratar de abrir el casino a que la gente lo conozca un poquito independientemente de donde sea la gente y tratar un poquito de dar durante un periodo más o menos de una semana, 5 días, pues tratar de hacer que el casino tenga ambiente y que el nombre del pueblo de Tiana, pues bueno, tenga más conocimiento de cara a otra gente que, bueno, que todavía no conocía el pueblo.
Les instal·lacions de Can Marí viuran tota la setmana un torneig que ha començat dilluns al matí i s'allargarà fins al divendres. Serà tant masculí com femení. Les noies començaran la seva participació aquest dimarts, ja que dilluns he pogut veure les fases prèvies dels nois. Nosaltres aquí a la rematada, ara és moment de parlar de les nostres històries esportives amb el David Salinas. Un dilluns més arriba la nostra hora de les històries esportives amb David Salinas. David, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Parlem avui després de la ressaca del clàssic, eh?
Exacte, sí.
7 gols en un partit, David. Ara es podria dir aquella frase, fa molts anys que no veiem mentir, del 2-6 en van haver-hi 8.
Exacte.
És a dir, però tants gols en un clàssic i tants penals... 1916 i 1989, em sembla que vaig llegir avui.
Sí, l'any 16 uns partits de Copa que van quedar 6-6. Imagina, 6-6, que i jo recordo, bueno, recordo, no, evidentment no hi era, no, però doncs allò que has escrit moltes vegades sobre aquest partit, que va haver-hi pròrroga, i llavors, clar, no, no, és que, com que no hi havia penals ni històries d'aquestes, es va tenir que jugar un altre partit. I la Barça va perdre 4-2, no? Però, bueno, són partits, són clàssics, que des del 16, com tu dius, són partits apassionants, que aixequen molta passió i que desperten però molts, molts sentits. I amb aquest aspecte pots esperar qualsevol cosa.
Uh-huh. Aquesta, parlàvem també dels altres clàssics, la travessa amb Cruyff a la banqueta, Koeman va fer dos gols, no dic dels tres penals, també?
Els tres penals, correcte, sí, 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 és veritat.
Cruyff
sí.
A la banqueta, banqueta Toixac sí, sí. A l'altra banqueta, uh-huh. Koeman va marcar dos gols, i Hugo Sánchez, no sé la que va ser,
Hugo, sí, sí.
Va marcar de penal l'altre.
De penalti, sí,
Hugo
sí.
Sánchez, que ell va quedar sense un rècord en el seu Bernabéu.
Sí, ja crec que el supera de dos, no?
Exacte.
El, sí, sí. Per cert, que va haver-hi un quart penal, jo vaig veure, un penalti del Pepe al Neymar, sí. Jo crec que el més clar de tots tres.
Sí, sí, sí.
Però bueno...
Entre tu i jo, que de cop es queixen... Aprofito, que tinc... Es queixen de l'arbitratge, els del Madrid, que dius... Sí, no sé si no serien sé. Les no, no. Persones més adequades, perquè no. L'únic penal que li piten al Madrid és fora de l'àrea.
És fora de l'àrea, exacte. I el Ronaldo em sembla que va dir que no volen que el Madrid sigui campió, no?
Exacte, i bueno, un dia no va dir que... I el Sergio Ramos va dir que per al bé del futbol i del Madrid que un dia no torni a pitar.
Sí, doncs jo crec que haurien de repassar el vídeo del Elche-Madrid, no? Uh-huh. Que li van pitar un penalti també al minut 93... Uh-huh. Que se'l va treure de la màniga l'àrbit, vull dir... En fi, jo crec que són excuses de mal perdedor,
El de Xavi Alonso és indiscutible,
Aquest està claríssim. No, a més que hi ha dos jugadors, no?, que estan allà burxant el...
El de Sergio Ramos, és a dir, mira, el toca, tot el que...
El toca, vull. Sí, el toca. Que l'altre posa més pa que formatge, segur. Però és un jugador intel·ligent que sap el que pot passar, pues, força la jugada, no?
Però el de Xavi Alonso...
Aquest està claríssim.
Sentia sí, les ràdios de Madrid després del partit, allò que fan de repassar les ràdios de Madrid, i deia, diu, però què ha, diu, què ha hecho Xavi Alonso? Diu, está loco. Diu, però què hace? Dice, acaba de... Diu, però per què hace eso?
Sí, sí, a més que l'estava marcant el Carvajal, vull dir que a l'Iniesta jo crec que li podria costar sortir d'allà, i ve ell i li exhiba una patada, doncs, ben alt i esclota, no?
Bueno, de quin partit parlarem avui? No el d'ahir, ja que n'havíem parlat d'aquest.
Doncs jo crec que la situació es mereixia recordar el 2-6, no?
Sí, senyor.
El del 2 de maig de l'any 2009, que sembla que sigui ahir, però, escolta, han passat uns quants anys ja.
Sí, és aquella frase, m'agrada molt que traguis, perquè aquella frase de el Barça ja no és el que era, el Barça ha anat perdent coi, és que els jugadors tenen 5 anys més.
5 anys més, sí, sí. Això va passar a l'any 2009,
Ho dic perquè jugadors com Puyol, com Xavi, com Iniesta, no és el mateix 5 anys enrere que ara.
Exacte. Doncs mira, 5 anys enrere també van ser capaços de guanyar 2-6 al camp del Real Madrid, i amb uns quants jugadors que ahir també estaven al camp,
Uh-huh. Repassem les alineacions.
Doncs mira, aquell dia el Barça va jugar amb Valdés, Alves, Piqué, Puyol, Vidal, d'aquí ja ens en queden, ja n'hi ha dos que no van jugar ahir. Al mig del camp era per Xavi, Touré, Iniesta, aquí només hi ha un Touré, i a l'altre hi ha el Messi, Eto'o i Henry. Només Messi va jugar ahir, no?
Sí, sí.
Per tant, podríem dir que és un equip del 50-60%, que és el mateix, Uh-huh. Vull dir que jo crec que té força mèrit.
Exacte.
Diuen que s'acaba del cicle, que no sé què, i escolta, doncs aquest Barça segueix mantenint, sent fidel al seu estil i tenint una fulla de ruta totalment marcada.
Claríssim, a més, és a dir, sí que s'ha de començar a plantejar el futur, però clar...
Evidentment, sí, sí, això sí.
No, siguis allò de que els arbres no ens deixin veure el bosc,
exacte.
Eh?
No, perquè escolta, mira, l'Andrés Iniesta 30 anys, el Xavi 34... Clar, la gent es va fent gran
i
tens que pensar en el futur.
I el futur passa per altres jugadors.
Correcte, sí, sí.
Tothom recorda Kubala, però també un dia Kubala va marxar del Barça.
Sí, sí.
M'entens el que vull dir? I va arribar un punt que Pep Guardiola també va marxar del Barça.
I recordem que Pep Guardiola quan marxa diu que se'n va perquè ens podríem fer mal. Això vol dir que ell ja estava pensant en que algun jugador potser ja era el seu final de recorregut al Barça. No a un altre equip, però al Barça potser sí.
Molta gent diu de la fulla que va presentar Guardiola amb les possibles baixes i que això va ser...
Correcte.
El detonant.
Sí, senyor.
2-6, que molta gent recorda i que, bé, que van marcar gairebé tots, a més, que van estar molt distribuïts els gols.
Sí, sí. Va ser un partit també, curiosament, que el Madrid també li anava a la Lliga, no? Vull dir que no és un partit d'aquells, un clàssic més, o... no, no. Jo recordo que el Barça va arribar allà amb 4 punts d'avantatge. Si perdies, et quedaves amb un punt d'avantatge només. I si guanyaves, t'anaves a 7. Vull dir...
La mateixa situació que tenia a Madrid ahir.
Correcte, correcte.
El que inversa. Passa
que exacte. Sí, jo recordo que el Barça ho va doncs, aprofitar molt bé i ahir el Madrid no va ser capaç doncs, de donar aquesta... aquest, doncs aquesta com la franzida final per arribar a la Lliga. Uh-huh. I, de fet, el president, que era el Joan Laporta, ell sempre parla de 4 títols en aquesta temporada, no de 3. Ell parla de la Lliga, de la Copa, de la Champions i del 2-6.
Bueno, tothom recorda aquelles èpoques que el Barça, amb perdó de l'expressió, salvava la temporada guanyant el Madrid.
El Madrid, sí senyor. Sí, sí.
Durant molts anys va ser així. Sí, els anys que no hi havia lligues ni es guanyava res, guanyant el Madrid salvaves la temporada. És a dir, guanyaves el Madrid, l'entrenador estava confirmat per la temporada que ve, perquè era un bon entrenador.
Sí, sí.
No, però qui va marcar?
Doncs mira,
recordem-ho.
El Madrid va marcar primer, Higuaín, i ràpidament el Barça, com ahir, curiosament, l'Henry i el Puyol, en 2 minuts, posen el 1-2.
Puyol amb aquella imatge fent el petó a la senyera.
Ah, exacte, sí. Aquella, crec que és un corna, no? Un corna,
sí, senyor.
Que remata de cap i ell se'n va corrent i salta més alt que... Jo crec que va saltar més alt que Cristiano Ronaldo, inclús.
Sí.
I porta el braçalet a la mà, li dona un petó. Una imatge que passarà a la història, segur. Sí, sí.
I tant.
Llavors el Messi encara marca l'1-3 i a la segona part el Madrid té una mica d'esperances amb un gol de Ramos, però ràpidament el Henry marca el segon gol, Messi torna a marcar el segon gol i el deliri va ser el gol de Gerard Piqué, no? Un defensa allà sumat a l'atac que marca i s'estira la samarreta perquè tothom la vegi.
Quan bé. Apuntilla, allò que es diu...
Apuntilló, no?
Apuntilló, sí, sí, aquell, sí, sí. Aquell titular de apuntilló
sí,
Piqué.
Sí. Un gol també que, recordem-ho, va ser molt celebrat perquè el tope del Barça allà eren 5 gols, no?
Sí, sí.
I amb aquest va ser el 6è, vull dir que era una victòria brutal, però és que, a més, històrica, perquè arribaves a una xifra que no havies arribat mai.
Uh-huh. L'entrenador del Madrid era Juan de, en aquella època, ja?
Juan de Ramos, sí, senyor.
Em sembla que va ser aquella setmana, aquella vegada, quan el Schuster va dir, diu, és impossible guanyar el Barça.
El partit d'anada.
El partit d'anada.
Sí, 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 sí.
Va dir, el partit d'anada, és impossible guanyar el Barça, i va ser destituït
fulminantment. Exacte, sí, sí. Perquè un entrenador del Real Madrid no pot haver perdut un partit abans de jugar-lo, no? Aquesta és la filosofia, no? I, clar, això va sentar com un tret.
Qui jugava en el Madrid en aquella època?
Doncs mira, Casillas va jugar a la porteria, a la defensa estava Ramos, Cannavaro, Metzelder i Heinze, de lateral esquerra. Al mig del camp també una línia
sí,
de 3.
Suposo que Ramos devia estar a la banda dreta, perquè clar...
Ramos, exacte, sí senyor.
No, perquè Metzelder, sí, 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 central, pur
sí,
i dur.
Sí, sí, i pur i dur, sí, sí. Com el...
I Cannavaro
ja, el central per excel·lència.
Exacte.
Sí, sí. Al mig del camp teníem a Gago, per la dreta, el Las, aquell... jugador que era un corcó, que...
La Sana Diarra.
La Sana Diarra, un jugador d'aquests que no deixava respirar a ningú.
Que ara està jugant amb la Rússia, aquest home.
Sí, segueix, segueix. Sí, sí. I per banda esquerra, al mig del camp, estava Marcelo, que va adelantar la seva posició. I a davant teníem a Robben, ara el Bayern de Múnich, el Raúl i el Higuaín. Vull dir, un equip també que... Déu-m'hi-do,
No, Déu-m'hi-do. N'hi ha... menys que Marcelo, em sembla, d'aquest i Ramos. Marcelo i Ramos són els dos únics supervivents
exacte.
D'aquest equip.
Sí, senyor. I Casillas, que estava ahir a la banqueta.
Sí, però diguéssim, sí, sí.
De l'11 inicial, 2 només, sí, sí.
2.
Sí, sí, Marcelo i Ramos.
I del Barça n'hem dit que menys... al contrari,
doncs mira,
no?
Tenim el Valdés, l'Alves, el Piqué, el Xavi, l'Iniesta i el Messi. 6. Sí, sí.
2-6. Mira, quina casualitat.
Sí, sí. Doncs mira, algú que fa cabales i tot això, ho hauria de tenir en compte, aquestes coses. Sí, sí.
L'entrenador era Juan de Ramos, i en aquest partit jo sempre recordo una imatge, i la recordaré sempre, a part de la patola vessenyera, és Gago. Gago, aquest jugador que es va girar per anar defensant la pilota, quan veure que no ningú es movia, va aixecar la mà, apa, aneu,
feu-vos-ho vosaltres.
No va pas tafant, perquè si jo vaig intentar-ho i no em mou ningú, escolta'm, tal dia fotrà un any, tu.
Sí, sí, no. Realment va ser un partit espectacular, i... com a anècdota, també recordar que el pitava un Dino Malenko.
Sí, també va ser
el mateix
àrbitre.
Va ser un Dino Malenko, sí, sí.
Que t'he abonat, no?, el Barça-Madrid, o Madrid-Barça, perquè també ha anat...
Sí, jo crec que és l'única vegada que el Barça va guanyar amb ell allà. Ara ja podem dir que són dos, no?, però... La primera va ser aquesta, sí, sí.
Ara, guanyar un dia no mai en el Bernabéu vol dir fer més de 7 gols, i no serveix, eh?
Tens que tenir un dia molt inspirat, eh?
Exacte, exacte.
Sí, sí.
Doncs, com dèiem, la victòria del Barça del 2-6, que va reafirmar el Barça com a gran dominador,
sí,
i va ser el remat final d'aquest Madrid, que serà que l'any següent va ser quan va entrar Florentino una altra vegada i van començar tots els fitxatges.
Exacte, sí, a l'estiu del 2009, sí, sí.
És a dir, que quan van veure això, el president va entrar en tota la programàtica que hi va haver-hi de l'assemblea, etcètera, etcètera.
Sí. I va entrar ell, sí, sí.
I va entrar ell i va fer una neteja de les que fa època, eh?
Sí, sí, va agafar l'escombra i apa, va començar allà a tor i a dret.
Va començar a escombrar per tot arreu. I la imatge sí, sí, és aquesta, d'aquests jugadors, només dos. La banqueta que hi havia del Madrid i del Barça?
A la banqueta del Barça teníem el Jorquera, el Cáceres, Gudjonsson i Silvinho, que són els que no van jugar, i van intervindre el Keita, Bojan i Busquets. Exacte. I al Madrid es van quedar a la banqueta del Dudek, el Drente, Faubert i Torres, jugadors que van passar sense pena ni glòria.
Torres és aquell lateral que ara està al Getafe, oi?
Exacte, sí, sí,
que havia sortit de la cantera, que era la gran,
sí,
esperança
era
blanca.
La gran esperança blanca, sí, sí. I van jugar uns minutets els dos holandesos, el Van der Vaart i el Huntelaar, i a la recta final va entrar el Javi García.
Que ara està al Manchester City.
Ara està al Manchester City, sí senyor.
Aquesta cantera que parlàvem l'altre dia del Madrid, d'aquest, també és un Javi García, és un dels que em deixava.
Sí, sí, jugadors, tots ells, que si haguessin seguit, haguessin pogut fer doncs, alguna cosa, perquè qualitat en tenen, eh? I mira, i ara estan jugant equips potents diguéssim. Sí,
molt
sí,
potent, és a dir que... Per tant, són jugadors a tenir en compte. Com dèiem, també era per preguntar, perquè quan van treure l'escombra la van treure bé, en aquest aspecte, al Madrid, perquè no van deixar ningú.
No, home, Florentino és una persona que no té mira menys, vull dir, si ha de fer una cosa la fa amb totes les conseqüències. Vull dir,
Florentino no deja heridos, No deja supervivientes, no?
Sí, sí.
Aquella frase de...
Sí, sí,
arrasa. No. Sí, Faubert, aquell jugador que va passar sense pena ni glòria, del West Ham,
del
que s'adormia als partits, que la imatge era d'ell adormint-se en els partits.
Són fitxatges, si no recordo malament, era un fitxatge d'hivern, no?
Sí,
que
va ser una incorporació, una sessió, sí, per al mercat d'hivern per reforçar la banda esquerra, perquè, clar, només tenien Marcelo
i... Sí. Jo recordo que el Madrid també n'ha fet uns quants, com l'Adebayor.
I Manuel Adebayor.
I aquell...
Manolito.
Manolito, que deien, i aquell... l'italià aquell, ara no recordo... Cassano, no?
Sí, senyor, Cassano. Que tampoc va triomfar al Madrid, i després ara Itàlia és un dels més cotitzats.
Per cert, que diuen que pot jugar al Mundial.
Sí, senyor. Després de la bona paper que està fent amb el Parma,
tot i la seva edat...
El meu equip de la Sèrie A, també t'ho reconec. Per això sé on està. Doncs, com dèiem, victòria del Barça 2-6, victòria aquesta setmana. Ja ho vam dir, David, si tocava una victòria per una victòria, si tocava una derrota...
Jo crec que si el Barça guanyava es mereixia aquest petit homenatge de recordar aquest 2-6. És un resultat que quedarà sempre per la història. Sempre.
Jo crec que aquest 3-4 al final també l'acabaran valorant.
També, perquè el Barça venia d'on venia i si es guanya la Lliga jo crec que tothom parlarà que el punt d'inflexió va ser aquest, segur.
I tant. Sí. David, moltes gràcies, ens retrobem la setmana que ve.
A vosaltres, moltes gràcies.
I nosaltres seguim a la rematada. Continuem aquí a la rematada de Ràdio Tiana i ja aprofitem per saludar els nostres tertulians. Pep Periques, bona tarda.
Bona tarda.
Pep Sánchez, bona tarda.
Bona tarda.
Aquest era el cap de setmana.
Molt bé.
Bé, bé.
El veig content, el Pep, eh? El
intens, Periques. Un cap de setmana intens.
Sí, sí, sí.
Sens dubte, hem de parlar d'aquest clàssic, hem de parlar del... Veig que vens molt preparat avui, Pep. Has tingut temps,
no? He fet els deures, eh?
Per no oblidar-me res. O res que m'interessi, vaja.
Això anava a dir, no? Com a mínim per no oblidar-te res del que et puguis després penedir de no haver-ho dit, no? Anem a repassar aquest Barça amb aquesta victòria contra el Real Madrid al Bernabéu. Que el Barça guanyi el Bernabéu comença a ser una constant en els últims 10 anys i és que l'equip culer sempre acostuma a treure alguns resultats positius en els partits, sobretot quan hi va ajustat i s'hi juga alguna cosa. Aquesta setmana ho ha tornat a demostrar, tot i Alves i un Neymar que no estava gaire encertat, va tornar a aparèixer el de sempre. Leo Messi, que amb un hat-trick supera a Hugo Sánchez i també a Di Stéfano. El millor del partit, Pep.
No, una paraula, va.
Amb una paraula, va, sí.
No em tanquis el guió, home. Amb una prova, per posar-ne alguna, he posat trepidant. Aviam, va ser un partit amb emoció, de principi a final. Va haver-hi de tot. gols, polèmiques, penals, expulsions... Gols. Un clàssic perfecte. Perfecte, sobretot pel resultat que ens va afavorir, clar.
El millor del partit.
Mira, per una vegada, l'actitud del Barça. O sigui, va ser... A veure, sense personalitzar, perquè, esclar, podíem veure el partit de Messi, no? Va lluir molt, va fer 3 gols, va fer una assistència. Un partit molt bo de Xavi, aquesta vegada sí, hem de dir que el Xavi va tornar a ser aquell jugador que catalitzava una miqueta el joc i el tempo del Barça.
Tot i que el segon gol de Benzema potser és una mica primer error de Xavi, eh?
Bueno, recordem que no és el Xavi de los buenos tiempos.
Con un davanter controla la pilota dins l'àrea petita i xuta sol, mai és error d'un migcampista.
No, ho dic perquè és d'on també la centrada.
Va bé. Però també et diré que en aquest mateix gol Mascherano va fallar estrepitosament amb el seu rebuig, que no hi va arribar, i aleshores, clar, va deixar el Benzema completament sol. Vull dir, atribuir aquest gol a un error de Xavi potser va ser un error del Valdés que va passar malament la pilota, no? No sabem, no fotem.
I que Benzema controla molt sol la pilota aquella. Dins l'àrea petita i xuta. No.
Si només hagués sigut aquella que va controlar molt sol, perquè això, bueno, ja en parlarem més endavant, no? Però penso que Xavi va tornar a ser aquell punt que tothom buscava quan el Barça jugava tan bé, que era el que una miqueta, doncs, totes les pilotes passaven per ell, ell les anava distribuint, més ràpid, més lent. Vam tornar a veure aquell Xavi amb una forma diferent, amb una edat diferent, també, que d'això ja en venim parlant molts partits, però bueno, va ser un bon partit de Xavi, per mi, de lo milloret que ha fet aquesta temporada. També hem de tornar a destacar una setmana més a l'Iniesta, que va fer un molt bon partit.
Excepcional.
Jo crec que va ser més determinant Iniesta que Xavi.
Sí, com a determinant, sí.
I potser diria que més determinant inclús que Messi.
Com a determinant, sí.
Perquè el Barça estava en plena depressió després del gol. El gol que fot l'Iniesta és un gol de caràcter, a part de ser un gol de crac, és un gol de convicció.
No, Iniesta va fer el primer.
El primer, quan el Barça estava perdent. 0-0,
0-0.
Sí. Ah, perdona, sí.
No.
Sí, ja estava fixat jo.
El que passa que sí que vam veure d'Iniesta un altre xut de fora l'àrea, amb la cama esquerra,
que va anar per sobre,
que quasi es cola per l'escaire. I també vam veure d'Iniesta la darrera jugada del penal, o del darrer penal, que també s'anava ja de Carvajal fins que va venir Xavi Alonso.
I va decidir que no passava.
Quan Iniesta fa la jugada del gol, el Barça estava començant a tindre algun apurillo, per la banda aquella, després suposo que en parlarem.
Penso que en aquells moments, quan Xavi va fer el gol, després va haver l'ocasió de Neymar, que també Messi el va deixar sol, i després l'altra gran ocasió de Messi, que la va voler col·locar i se li va anar fora. Jo penso que van ser, dintre de que el Barça sempre comença malament, o comença, com es diu, no? Que el trantant i sempre pateix molt els 15 primers minuts, en aquest partit, jo crec que pel plantejament del Madrid, doncs el Barça va començar bé. Va començar bé. Després van venir els maldecaps. Arrel de fallar aquestes dues ocasions, va ser quan la banda de l'Alves, doncs, va ser un coladero, el Di Maria entrava com volia i les vegades que volia, i els seus centros, com ja sabem, ens provoquen molts problemes. El primer cop de Benzema va anar fora per poc, després va fer 2 gols seguits i encara va poder fer un altre quart gol per ell, que la va treure Piqué amb la punta del peu quan Valdés ja estava superat. I tot va venir per la dichosa banda on Alves hauria de ser el defensa. De fet, Alves ja va declarar que estava content pel resultat,
però no content
amb la seva actuació personal.
I el pitjor del partit, que encara no ho havíem dit?
Bueno, el pitjor partit... haig de destacar el mal perdre d'alguns jugadors del Madrid. Vull dir, el que va dir Cristiano, Ronaldo i Ramos, parlant tan malament del que fins fa poc, segons ells mateixos, era el millor àrbitre espanyol, no ho entenc massa. Perquè si ens posem a analitzar els penaltis xiulats i els no xiulats, doncs potser encara ens va perjudicar. Perquè abans de xiular cap penal va haver-hi una jugada dins de l'àrea del Madrid on Pepe arriba tard, igual que Alves, i fa caure Neymar, igual que Alves fa caure Cristiano, el que passa que aquesta vegada sí que era dins de l'àrea i no van xiular res. discutir el penalti a Iniesta és impossible. El penalti que ells, reclar, van fer gol, no ho era, es va veure clar que era fora de l'àrea, i aleshores, bé, potser tècnicament podien haver pitat un penalti per tapar-se la cara a un jugador del Barça, però si entrem en aquestes coses...
Jo crec que de penalti...
Perdona una cosa, si xuta Cristiano Ronaldo jo també em tapo.
Ah. El
penalti pitable per mi n'hi ha un, que és el de l'Iniesta.
Bueno, si ens mirem atentament al penalti del Neymar, de fet el toca, eh? No amb el braç, amb la cama. Vull dir, corrents, el fan trebancar. Per això cau,
sí,
Neymar?
Si la caiguda del Neymar és proporcional al contacte que hi ha, anant pel Passeig de Gràcia, un bicing li pot trencar les cames. Però...
Sí, però... Bueno, sí. És igual, la voltereta és molt maca.
Vale.
Però et diré una cosa. Si
et mires...
Bueno, exagerada o no, però el va tocar. Vull dir, el Neymar anava a la carrera, hi ha contacte, el Ramos anava corrent recte, no va estirar la cama, li toca el peu, fa que el peu piqui terra i d'aquí ve la caiguda. Bueno, tècnicament també ho és. Per mi, Per mi.
Jo crec que pitable hi ha el de l'Iniesta, que és
inapel·lable.
Més inapel·lable. L'altre, el del Cristiano, és una jugada que és molt ràpida i avui he sentit un comentari per mi desafortunat a RAC1 que diu que era un grossetazo.
No.
Una jugada molt ràpida, el grosset era 3 metres fora l'àrea, aquest era un pam fora l'àrea, una jugada ràpida. A mi la primera imatge em va semblar penal, la repetició evidentment no.
Això és molt bo perquè a TV3 van fer allò que fan habitualment quan hi ha Barça-Madrid, que és posar les ràdios catalanes i les ràdios estatals. A totes les ràdios estatals, quan hi ha el penal de Cristiano Ronaldo, penalti, claríssimo, clamoroso.
No, però després rectifiquen tot.
I després comença a veure, era fuera,
Era fuera, clar.
I n'hi ha un que diu, jo diria que és en la línia, dius, home, va.
Però això és com el penalti de l'Iniesta, un culer veurà penalti claríssim i un que no sigui veurà un penalti dubtós.
En el de l'Iniesta, els de les ràdios estatals deien, ¿dónde va Xavi Alonso?
No, és que és
claríssim. Home, per favor.
Li fot els genolls, li talla completament el
penalti. Ja el Carvajal l'està mig aguantant. Sí. Perquè vingui l'altre i el remati. I és que...
aquell no hi ha cap mena d'eufemisme a col·locar per intentar suavitzar la falta, no? Per mi el de Neymar és molt exagerat.
La caiguda pot ser exagerada, però contacte n'hi ha.
Sí, home, però el que deies, bueno, si pites aquest, pots pitar les mans aquelles de que es tapa la cara.
Però vull dir que posats a seguir el fil argumental d'aquests dos jugadors del Madrid, en el balanç final... no van ser perjudicats.
No, jo crec que és ja, jo sempre he dit que el Barça o Madrid es queixin dels arbitratges.
No té vergonya, és vergonyós.
Una vegada rebarà un i una vegada rebarà l'altre, perquè és que els àrbits en general són dolentíssims.
Va dir el Sergio Ramos, que m'ha fet molta gràcia, jo si fuera Sánchez Arminio enviaré a Nomayenko a la nevera hasta que termine la temporada.
El pot enviar fins que li toqui pitar la final Barça-Madrid emulant, sí, no ho sé si li toca amb ell, no ho sé, però emulant aquella que tenia capità aquell basc, el Iturralde.
Iturralde també, ara és l'hàbit de capçalera de totes les emissores catalanes.
Sí, bueno, és igual.
Un tio que va ser, quan un hàbit fa una mala feina, es cridem Iturralde sempre. És un dels tios més nefastos de l'habitatge.
És igual. Però vull dir que aquest tio... era el que estava designat per a bien o per a mal. A mi mai m'havia agradat la seva manera de pitar, però bueno, per pitar la final de Sevilla.
I van cridar el reserva.
I amb ell no el van deixar pitar i van cridar l'Undiano Mayenco. L'Undiano Mayenco va afavorir en aquell partit en el Madrid i jugadors, hasta com el Casillas, que em va sorprendre perquè el tenia per un tio moderat, va dir, l'arbitraje muy bueno, es el mejor árbitro, i per aclamació van triar els jugadors del Madrid i el seu gloriós entrenador d'aquella època.
José.
Qui era el millor àrbit espanyol, i en aquella època van triar l'Undiano Mayenco. I ara, perquè, segons ells...
És agraïment, com el Barça amb l'Iturralde, és agraïment. Vull dir... És molt famós el Barça.
El que no pot ser és que aquests nois... diguin el que van dir quan si analitzem exactament...
Cadascú parla de la professora...
Suposem que el penalti de Neymar no ho era. Bueno, el de Cristiano tampoc. Amb això ens igualem.
Estem d'acord. Si jo crec que l'àrbit...
Penso que el partit el va perdre, el Madrid.
No va influir massa amb el partit.
El Barça...
Amb l'expulsió del Sergio Ramos és perjudicial, però és més perjudicial per la decisió que fa amb els canvis d'Ancelotti que no fa l'expulsió.
Sí. Quan expulsen el Ramos, l'Ancelotti agafa el llibre aquell de bàsica del curs d'entrenador i posa quan et foten fora...
Entrenador italià.
Bueno, és igual. Sí, no, quan et foten fora el central, busco tu central. El que has de fer és canviar el davanter centre i posar un central nou. Vale. I ell ho fa. En aquell partit, el davanter centre era Benzema, que ens havia fotut dos gols i dos sustos importants, que ens feia anar de corcoll, i va, i el treu. I dic, hòstia, de conya. O sigui, amb una jugada ens ho va arreglar.
No, però després va posar el troncata, eh?
Bueno, espera't, espera't. Quan Modric no havia olorat ni una pilota, perquè com que el Madrid estava defensant amb 7, l'únic que feia era intentar jugar al contraatac, Modric no l'havia olorat, que per mi era el canvi en aquest partit, per més que jo consideri que el Modric és un gran jugador.
A mi també.
Aquest partit penso que no era per ell, les veia passar. Doncs, punyetero, més de canviar el Benzema, que ens està matxacant, canvia el Modric. Això ho va rectificar al cap d'una estona, va sentar el Modric, va treure el Morata, total, que es queden amb un nou davanter centre que no era el Benzema i era el Morata. Digo, bien, gràcies, Ancelotti.
Saps com li diuen? Li diuen troncata, eh, al Bernabéu.
No,
perquè...
no m'estranya.
Jo el que veient el partit em dóna la impressió és que els dos equips, les conclusions que treuen, un és, no, ens ha robat la partida l'àrbit, i no se'n donen compte de que van desaprofitar una ocasió clamorosa de fer-li mal al Barça per les bandes, perquè el Barça cada centrada del Di Maria era un ensurt brutal, perquè els centrals del Barça amb la pilota per l'aire no sé què passa, que tenen seriosos problemes, no entenc per què, perquè el Mascherano és baixet, però el Piqué és un tros de tio, és molt alt, i en canvi no en veuen ni una paraula. I en lloc de potenciar el joc per les bandes, no sé què ens va fotre, que el Di Maria va fer tres jugades i va parar de jugar per la banda, perquè la banda esquerra del Barça era un coladero.
Uh-huh. El Barça es va aplicar més a no donar tantes facilitats al mig del camp, perquè el Di Maria en tres per
si
allà.
Si poguessin fer un carnet per punts, jo els deia dos punts a cada un dels entrenadors, perquè el Tata tampoc se'n dona compte del follon fins a la segona part. I era manifest que era un passeig a aquella banda.
Jo recordo l'any passat, ens ara que va ser, si no corregeixen, Pep, que va ser quan Alves es va lesionar.
Sí.
Que va entrar el Montoya,
sí,
i que en aquell moment, fins i tot ho vam dir aquí, vam dir, en el moment en què entra Montoya, s'ordena la defensa una barbaritat. Per què? Perquè Montoya sí que puja, però puja un cop.
Tàcticament és molt més disciplinat. I a part és un marcador...
Per cert, Montoya ha renovat fins 2018.
Sí, sí.
A part és un
una
marcador...
bona notícia o no?
Sí.
Tu fixa't que moltes entrades del Montoya acaben en recuperació de pilota o pilota fora. La majoria d'entrades d'Alves per la banda acaben en falta. I una falta és un centro. I un centro pilota parada encara és més perillós. Llavors, donar-li una opció a un equip que pot patir aquest tipus de jugades encara afavorir més que es produeixin més jugades de centro. A mi em va estranyar molt que el Tata no reaccionés a la primera part, pues, o fent baixar en el Neymar o posant en el Busquets una mica més...
Neymar.
Fer baixar Neymar és complicat, eh?
Pregunta, Neymar o Pedro?
Pedro. Per mi, si el Barça hagués jugat amb Pedro, hagués patit molt menys en defensa. Perquè Pedro baixa molt més a jugar a la defensa.
Pedro és d'aquells que comença a córrer al minut 1 i acaba al minut 90.
És que Neymar estava perdut, eh? Per mi no era un partit per Neymar. Aquest nano està molt pressionat i ara li ha fotut una responsabilitat a sobre que ja en parlarem com se la treu.
Periques, Neymar o Pedro?
Aviam, defensivament no hi ha dubte que Pedro. Que jugués ahir el Neymar, jo ho entenc, eh?
Sí, però tu creus que és la millor solució?
No.
El partit d'ahir, eh?
No.
Aviam, jo dic Pedro pel partit d'ahir.
Mira,
el Barça a casa seva,
ha sigut...
en qualsevol equip, el Neymar segurament farà més espectacle i més gols que Pedro.
Ha sigut el tema de debat de tota la setmana. Hi ha hagut 400.000 enquestes i a totes sortia Pedro i Alexis. I tots sabíem que jugaria Neymar. Però també és cert que si Neymar és una figura del món mundial, que si quan jugava amb Brasil o quan jugava amb el Santos era un tio que jugava molt bé, doncs...
Però ja era el referent, eh?
Bueno, doncs aquí hem de començar a pensar una de dues, o que ens hem equivocat o que s'ha de canviar el joc. Jo penso que Neymar és un tio que donarà més rendiment pues quan passi el que tots diem que té que passar, no? Quan hi hagi renovacions i el Barça comenci a canviar d'estil de joc. Per jugar com juga el Barça al toc, evidentment, fitxar Neymar és un error. És un error. És a dir, o canviem de manera de jugar o Neymar no s'adaptarà mai a aquest joc. Així com Pedro, que també és un tio explosiu, que també li va al joc llarg i corre, té la vessant defensiva, que és clar que ens és vital.
I més ahir.
Neymar no la té.
És que jo Neymar no dic el partit d'ahir, eh?
Sí, estic d'acord.
És que fins i tot Alexis té més vessant defensiva.
Sí, bueno, Alexis ha canviat el xip. Jo estic intentant justificar per què va jugar Neymar. No que jo estigui d'acord amb que jugués Neymar.
Ah, anava a dir, perquè deu ser l'únic que justifica que
no,
jugués Neymar.
No, ho estic intentant justificar des del punt de vista del club, des del punt de vista de l'entrenador i des del punt de vista fins i tot de Neymar, no? Evidentment, va sortir suspenso, no? No va fer res.
Però a part d'això, no hi ha cap moviment tàctic per donar una mica més de força en aquella banda, que era una avinguda de tres carrils per la gent del Manitou.
Sí, l'únic que podia fer era canviar el sistema i posar un dels migcampistes a tapar la banda.
Sí, sí.
Clar, els migcampistes, per exemple, si era Xavi el que tenia que anar, no estava per les estrotes.
Era Busquets.
I si era Busquets, aleshores perdem el pivot defensiu importantíssim.
Doncs llavors, vital. Jo em sento molt, i és treure Neymar i posar un altre jugador.
Doncs és el que va acabar passant.
Perquè, al tanto, que la gran sort és que el Madrid no va aprofundir més per aquella banda. Si no, li has pogut fer molt de mal al Barça la primera part.
Perquè el Madrid té un altre problema, que té dos personatges que són Bale i Cristiano. Bale entrava per...
No, Bale, fabulós, eh? Pels interessos del Barça.
Clar. Bale normalment entra per la dreta i Cristiano per l'esquerra. Però, curiosament, Cristiano només va fer una jugada, que va ser la que va provocar el penal. Aquell penal que va ser fora l'àrea, però que va acabar sent penal. I no va fer res més, Cristiano, ahir.
Va fer aquelles jugades odioses, que ell sol mereix la pilota, i que després...
Dic res de profit. Però ni tan
quan
sols...
És quan és campió del món de triatló. Corre, sí, però... fa bicicleta i nada.
Nada.
Cristiano està acostumat a aquest tipus de partits. Eh? Vull dir, sí. En els partits importants, Cristiano no dona el rendiment...
Avui he llegit un titular a l'AS que deia "Los blancos en blanco contra los grandes". Esclar, de tots els partits que ha jugat Barça, Atlètic de Madrid, ha tret un punt al Real Madrid. Això ho dic al diari AS, que és de los suyos, eh? No. Però és el que passa. Vull dir, el plantejament d'ahir del senyor Ancelotti amb el Barça, jugant amb 7 defenses, perquè si tu miraves la disposició tàctica, sempre jugava amb 7 defenses, em va recordar molt el del senyor Pellegrini de fa 4 dies amb el Manchester City. Vull dir, que el Barça tingui la pilota i que la remeni al seu gust. Hòstia, doncs moltes gràcies, senyors, perquè així ens doneu la possibilitat de guanyar el partit.
Avui...
Si feu com ens fa el Valladolid, o com ens fa qualsevol el Levante, o el que sigui, que ens matxaqueu al mig del camp, que ens intenteu robar les pilotes i demés, aleshores tenim molts més problemes. Estic segur que Mourinho d'entrenador, ahir no juga el Modric d'entrada, busca no sé qui, que acompanyés el Xavi Alonso, que serien els que haguessin tingut galons i haguessin sortit a cosir de patat. Fins i tot, penso que el Pepe havia jugat al mig del camp i havia fotut el Varane de central. Perquè és l'única manera segura de que el Barça tindrà molts problemes. Això, i el que del Pep, jugar-li per les bandes. Carlo Ancelotti continua sense guanyar el Barça en la seva carrera professional com a entrenador.
Sí, però...
I vaig veure que ni va reaccionar, i quan va reaccionar malament. Jo encantat de la vida.
Ara comentaves l'article aquest de l'AS. Avui el Moisés Llorenç, a l'AS, fa un comentari al social Barça que per mi és el comentari més assenyat que hi ha en els diaris esportius d'avui. I és que diu, ningú ha fet la lectura de futur d'aquest partit. És a dir, ningú ha pensat que els entrenadors dels rivals del Barça i Madrid a la Copa d'Europa han vist aquest partit.
Ah.
I quan han tret unes lectures que de mig camp endavant Barça i Madrid són temibles, però de mig camp darrere són molt febles. Perquè les dues defenses, la del Madrid pel centre, el Barça va entrar amb certa facilitat, i la del Barça per les bandes, principalment per la banda d'Alves, doncs amb un jugador ràpid i àgil que centri bé els poden fer patir molt. I ara ve el cap, el Bayern té dos bandes molt bones, per exemple, pot fer patir molt, una hipotètica eliminatòria Bayern-Barça, tornaria a patir molt el Barça, a menys que comencin a plantejar-se fer un canvi de joc per evitar aquests problemes que té de jocs de pilotes penjades a dintre l'àrea. Tots sabem que quan un partit s'embosa una mica, el primer que fa l'equip que vol atacar és penjar pilotes, i ara aquí el Barça pateix massa.
Jo no entenc massa el per què Alves té que jugar sempre, no ho sé. potser per dejació de funcions de l'entrenador, tampoc ho sé, perquè s'està dient tant que marxarà que al final hasta m'ho creuré. La realitat és que tenim Montoya, i si no ens en refiem de Montoya perquè no ens agrada o el que sigui, doncs tenim Adriano, que és, no, però, que és un tio més seriós.
Teniu pocs dies per fer una prova de mirar si un lateral
no, però això
defensiu us pot ajudar, perquè jo he posat a la pell d'un hipotètic culer, encara que em costi molt, i ja m'imagino una eliminatòria de Champions amb Bayern-Barça, i a mi em fot por el joc de les bandes del Bayern. I si el Barça no hi posa remei...
Ribery
i
Robben, eh?
Això t'ho dic, que són dos tios que corren, són hàbils de l'1 contra l'1, centren molt bé i xuten bé. Vull dir, Maria fa coses d'aquestes, però no totes. I ahir va portar de cul a tota la banda del Barça. Ara, imagina't...
Durant 10 minuts.
Sí, bueno.
Suficient.
És com el Madrid també té el problema aquest de la complaença, que diu, apretem i afluixem. Quan ja veiem que la cosa està una mica a favor... aquesta displaença, aquesta aclimatació, dius, no, hòstia, són molt bons, tu que la... el Bayern no fluixarà, eh? El Bayern, no. Això s'ho fotrà 90 minuts, eh?
El Di Maria és un jugador que juga així, estones.
Sí,
estones.
Dic que amb aquest resultat a mi em dóna que pensar que equips amb més potència a les bandes faran.
Però no cal. Analitza tu els últims gols que ens ha fet qualsevol equip de primera divisió, qualsevol equip humil. De primera divisió. A veure, per on han vingut? Bàsicament per quina banda han vingut i de quina manera han sigut.
Mira, diu, no és necessari que li busquin l'esquena al central, perquè no hi ha el central.
Exacte.
No.
Va quedar clar, que el Barça necessita un central.
O dos.
No, més d'un.
O dos.
Més d'un.
O dos.
Es parla de... Ara en parlarem, fem un petit descans i en parlem, perquè el nom que sona ara és un altre cop Íñigo Martínez, jugador de la Real Societat. Fem un petit descans, Peps, i ara tornem.